Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Molt contenta de saludar-vos en el primer programa d'aquest cap de setmana. S'acosta, per ser, el canvi d'hora, una polèmica que, malgrat tanta tecnologia i tant de tot, no hi ha manera de resoldre, i cada any tenim la mateixa polèmica de si cal o no cal. En tot cas, els qui no us agradi que es faci fos més aviat, que és molta gent, doncs ja us podeu començar a armar de paciència i aneu gaudint de les darreres setmanes que queden amb l'horari d'estiu. I per animar-vos una mica, us proposem que durant la pròxima hora no penseu en rellotges ni en la llum solar, i escolteu el programa d'avui. Com sempre, us proposem quatre motius que formen part del menú de la revolució. I motiu número 1, una nova edició de la Masterclass de l'expert en digitalització i moltes més coses, Josep Maria Ganyet, avui desenvoluparà un tema que va apuntar el mes passat: la cara fosca del xat GPT i la intel·ligència artificial. Motiu número 2, amb Gil Blancafort i Manel Martorana. Parlarem del paper que juga la intel·ligència artificial generativa en el màrqueting i la creativitat. Motiu número 3, parlarem amb Lena de Pons, farmacèutica i influencer, que està revolucionant TikTok amb els seus consells sobre com tenir cura de la pell. I motiu número 4, acabarem el programa parlant de com la tecnologia ens pot ajudar a lluitar contra la sequera. Avui tocarem un tema que és i pot ser una gran solució: l'aigua regenerada. Oients, ja sabeu que ens podeu seguir a les xarxes socials ara de Catalunya Ràdio, @CatalunyaRàdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Fa unes setmanes, en la primera col·laboració d'aquesta temporada del Josep Maria Ganyet, ens va apuntar un tema que ens va xocar: les condicions laborals terrorífiques que s'amagaven darrere de tecnologies d'intel·ligència artificial com el famosíssim xat GPT. Li vam demanar que en parléssim més a fons, i això és el que farem avui.
Masterclass Ganyet.
Josep Maria Ganyet, què tal?
Molt bé.
Molt contenta de veure't.
Igualment, igualment.
Fas bona cara, eh?
Bueno, procurem, procurem. Amunt i avall.
Amunt i avall. Recordo que em vas comentar que darreres idees, com el xat GPT, hi havia persones escampades arreu del món que cobren atenció oients. És que aquesta dada ens vam quedar parats. $2 a l'hora, i això ens va xocar, no? Per començar a estirar el fil d'aquesta investigació que avui volem fer amb el Ganyet i amb el Revolució, em vas dir: parlarem d'aquesta intel·ligència artificial, però no hem d'oblidar que darrere o davant sempre hi ha persones. I aquest tema no es coneix, i avui en parlarem.
Sí, sí, sí. Això no hauríem de perdre mai de vista. Davant i darrere d'una tecnologia sempre hi ha persones. La decisió mateixa de desenvolupar una tecnologia o una altra la prenen persones, de on aplicar-la i en quines condicions la prenen persones, de si s'hi ha d'invertir o no, i l'acabem utilitzant les persones, i qui millora aquestes tecnologies en general som les persones utilitzant-la. I en el cas de, per exemple, xarxes socials, mm-hmm, o el xat GPT, sí, algoritmes d'intel·ligència artificial, hi ha una sèrie de persones que validen que allò que generen sigui, doncs, s'ajusti als nostres valors socials, que no sigui il·legal, que no sigui de mal gust, que no sigui, que tingui un llenguatge, diguéssim, profà, no? Vull dir, un llenguatge de mal gust. I llavors aquí hi ha tota una cadena de valor controlada per persones que sovint oblidem, perquè ens enlluerna la màgia com funcionen aquests sistemes, des de que un Netflix sigui capaç de recomanar-nos una pel·lícula que ens l'encerti, fins a que ChatGPT generi un text similar al de Mercè Rodoreda, el que podria escriure Mercè Rodoreda o Shakespeare, i això ens fascina, i això moltes vegades ens tapa tota aquesta gent que hi ha darrere, des del científic més important, Geoffrey Hinton, el que als anys 80 va crear aquestes xarxes socials, aquestes xarxes neuronals que avui fem servir, fins a l'última persona en un país de renda baixa que està validant resultats del ChatGPT.
Val, per tant, si aixequem el taló d'aquest ChatGPT, quanta gent posem al darrere? Quanta gent ja treballa en aquesta cuina que no es coneix?
No ho podem saber, però són centenars de milers. Dic que no ho podem saber perquè us explico una mica com funciona això. O sigui, perquè aquests sistemes de generació, que no de creació, de continguts, siguin capaços de crear textos o imatges o música, han d'haver après doncs, molts textos, han d'haver llegit tot Wikipedia, tots els tuits, llibres que hem escrit, els que tenen drets i els que no, i aquí hi ha uns problemes morals, han d'haver llegit molts continguts en text. I llavors són capaços, de la mateixa manera que el text del vostre mòbil és capaç d'endevinar-vos la propera paraula, són capaços d'endevinar quina paraula ve a continuació. Una vegada han endevinat la paraula, la propera frase, el proper paràgraf, i així construir un text. No són res més que això. Esclar, aquests textos que han llegit, he dit, han llegit tuits, de tuits n'hi ha de racistes, homòfobs, misògins, ofensius, n'hi ha de sublims, hi ha el millor i el pitjor, han llegit Reddit, han llegit Forocotxes, han llegit la Viquipèdia. Per tant, hi ha tot tipus de contingut, i en general, com que les societats tenim tota una sèrie de biaixos, en aquest cas classistes, racistes, homòfobs, encara les societats són així malauradament, doncs aquests algoritmes l'únic que fan és reproduir això. Esclar, quan tu demanes una opinió política, social, que et generi un text d'un tipus o d'un altre, i el sistema que no coneix res, recordem, aquests sistemes no són intel·ligents, són capaços de generar, tenen competències, però no tenen intel·ligència, comences a generar allò que han après, allò que estadísticament han après. Esclar, et pots trobar que et genera un text misògin, un text racista, un text antisemita, un text homòfob. I llavors, qui és el responsable? Home, OpenAI, que t'està donant aquest servei, bueno, clar, Facebook, que no controla bé que la gent hi publique. Esclar, llavors, totes aquestes empreses tenen una sèrie de salvaguardes, que és una mena d'editors, que tècnicament es coneix com a anotador, una persona que fa anotacions a aquests resultats, que revisen, que finalment no quede més remei que operadors humans, persones, acabin revisant aquests resultats.
I aquesta feina es diu anotador.
Sí, aquesta feina es diu anotador, perquè el que fan és anotar les respostes, les classifiquen amb si ha encertat o no ha encertat, i llavors els que els demanen, les empreses que subcontracten aquests OpenAI, subcontracten empreses a Kènia o a Malàsia o a Filipines, la gent que revisa, que es passa 10 hores, 8 hores, 10 hores al dia o 14 hores al dia, perquè això no són contractes, sinó que és a través d'una web, t'assignen feines i tu vas fent les hores que vulguis, això de la gig economy, o sigui...
Perquè quina xifra d'anotadors podria haver-hi, no? És a dir, quants milions de persones creus?
Milions, no sé, però centenars de milers segur, perquè al final...
Centenars de milers d'anotadors.
Sí, perquè això va per webs d'aquestes que et passen feines puntuals. Tu t'inscrius i llavors t'arriba una feina i dius, escolta, mira, t'has de revisar tots aquests resultats i puntuals de l'1 al 10. O has de mirar tots aquests resultats, les respostes que ha donat són incorrectes, són petits diàlegs de ChatGPT, o de què sigui, de quina plataforma sigui, són incorrectes i tu hauries de donar com creus que hauria de respondre, no?
I això a dos dòlars l'hora? Sí?
$1, $2, $3 l'hora. Ara us explicaré també les fluctuacions aquestes, la perniciós que és això. Llavors, clar, això no només 1 o 2 euros l'hora, sinó que hi ha gent que evidentment està en països de rendes baixes.
A Kènia, no? Kènia, Malàsia, Filipines, no?
Sí, exacte. Nepal, em sembla que n'hi ha. El que produeix això és que estiguin validant les respostes que després nosaltres utilitzarem, que els nostres estudiants utilitzaran, gent que té un marc de referència i un nivell cultural i uns valors totalment diferents que dels nostres.
Clar, perquè quins requisits demanen per ser anotador, no? Has de tenir estudis?
No, es de, senzillament has de passar unes proves, et fan una formació, que moltes vegades aquesta formació te la fan pagar, vull dir, són condicions abusives, segons com. Si et queixes de les teves condicions, senzillament no passa res, et pots queixar tot el que vulguis, no et donaran la propera feina, li donaran a un altre. I per tant, és clar, és aquesta economia de tasques que ens sembla que és fantàstica, però que, òbviament, vulnera tots els drets haguts i per haver. Llavors, què passa? Si a Kènia s'uneixen aquests treballadors o fan pressió o les condicions de feina milloren i el preu hora puja, doncs com que aquestes empreses que envien aquests diàlegs o aquests resultats a revisar no han fet cap inversió en infraestructures, no els costa res de passar aquest negoci doncs a Filipines. Uh-huh. Llavors que es produeix que una persona de Kènia no pot treballar perquè li han passat a gent de Filipines que cobren menys. I llavors, què passa? Que llavors hi ha un mercat negre d'IPs per poder-se connectar des de Filipines a través d'una VPN i fer-se passar per Filipí i poder treballar des de Kènia. Tot això passa, però passa a darrere d'aquestes grans plataformes que ens pensem que són màgiques. I la màgia hi ha truc, la màgia sempre hi ha un truc i sempre hi ha algú altre que està fent, movent els fils per darrere.
Sempre hi ha trucs, eh? No és màgia, com diu el Ganyet. Clar, em pregunto, eh? Tema anotadors, parlava centenars de milers. I clar, jo ara, doncs, quina validesa, no? Li dona algunes... Perquè clar, si s'equivoquen aquests anotadors, això vol dir que els textos que ens arriben a través de la IA, doncs, tindran moltes dades errònies, no? Perquè s'equivoquen també aquests anotadors.
Es poden equivocar, al final la visió d'una persona és subjectiva i no només això, aquests anotadors per guanyar més diners i ser més eficients, el que fan moltes vegades és utilitzar el mateix ChatGPT perquè els corregeixi la pregunta errònia que ha fet el ChatGPT.
Ah, els hi va passant la feina als altres.
Els hi va passant la feina al ChatGPT, llavors vol dir que és el ChatGPT que es corregeix ell mateix
anotador,
i ho fan passar per un humà.
Ah, o sigui, es van passar la feina d'anotador a anotador.
No. O sigui, l'anotador, en lloc de fer la feina, dius, mira, aquesta resposta és incorrecta.
Sí.
Tu quina resposta hi donaries?
Sí.
No sé. Llavors, tu escrius la resposta que humanament una persona donaria. Però molts, per guanyar més diners o per treballar de manera més eficient, el que fan és utilitzar el mateix ChatGPT perquè els suggereixi una altra resposta, fan còpia i enganxa i la passen com a una validació humana. Que no ha passat, eh? Llavors, això, i ho estem centralitzat tot en ChatGPT, qualsevol sistema d'intel·ligència artificial generativa. Llavors, això és un risc que no sabem...
Funciona així, eh? Intel·ligència artificial generativa, tots els sistemes funcionen així.
Esclar, tots han de posar validació humana al final perquè no són infal·libles. O sigui, com que... Clar, a nosaltres ens sembla que són intel·ligents i que coneixen el món. No. Generen llenguatges, o sigui, són motors de generació estadística. El que passa que són molt sorprenents i ens poden ajudar molt. Llavors, això no vol dir que els algoritmes que hi ha darrere i els enginyers que hi ha darrere no facin una molt bona feina i siguin sistemes molt complexos. Però al final, i això ho hem dit moltes vegades, no podem treure les persones de l'equació. Faríem un mal negoci si deixéssim aquests sistemes prendre decisions per nosaltres. Per què? Perquè, com està demostrat, prenen decisions equivocades i necessiten la supervisió de les persones. O sigui, les persones, fixeu-vos que són al principi, quan nosaltres li diem què volem fer, generen un text o generem una sèrie de generem 10 paraules que rimin amb rosa, perquè estic fent un poema. Ens les genera i veiem fàcilment si s'ha equivocat o no. Ara bé, si li demanem que ens expliqui mecànica quàntica o com funcionen les vacunes amb ARN, jo no hi entenc. A mi em pot colar els gols els més grans de la història. Llavors, tot això ho ha de revisar algú que en sàpigui. Llavors, fins al final hi ha humans. Això, quan nosaltres interactuem amb Siri o amb Alexa, els assistents de veu, i ens ho diuen, alguns d'aquests diàlegs poden ser revisats per humans per millorar el servei. Quan de vegades li demanem una cosa, no ens entén, ens dona una resposta que no té res a veure amb allò que hem preguntat, alguns d'aquests diàlegs passen a un humà que els escolta i després li diu, no, mira, el que hauries d'haver dit, has dit això, està malament, el que hauries d'haver dit és això altre. Així la propera vegada donaran un millor servei.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quantes coses. Llavors podem dir que la intel·ligència artificial, res de res, sempre hi ha molta feina de serveis humans al darrere.
Sí, hi ha aquesta frase que diem moltes vegades, que la intel·ligència artificial ni és intel·ligent ni és artificial, i té molt més sentit que una pura frase de màrqueting o un tuit, no? És a dir, no és intel·ligent perquè és molt competent, sap fer moltes coses, però no és intel·ligent en el sentit que en som els humans. Nosaltres aprenem coses que podem aprendre en un àmbit i després aquell coneixement l'apliquem en un altre àmbit totalment diferent. El millor programa d'escacs d'intel·ligència artificial no pot guanyar un nen de 5 anys a dames, perquè només sap jugar escacs. I és, quan parlem d'intel·ligència artificial específica, la que ens ajuda amb el mail, ens filtra l'spam, la que ens ajuda amb el GPS, ens troba el camí més curt, tot això són aplicacions d'intel·ligència artificial restringida. Molta gent es creu que aquesta intel·ligència artificial és l'artificial general, que és aquella que, aprenent una cosa d'un àmbit, ho pot aplicar en un altre, com som les persones, com ho fem les persones. Per tant, faríem millor de parlar de competències artificials. I llavors, tampoc és artificial, perquè des del principi fins al final hi som les persones.
Clar, la pregunta que em faig és, Ganyet, tu creus que trobaríem un anotador que treballa des de Catalunya o des de l'estat espanyol o no? Només trobaríem aquests anotadors a aquests països del tercer món, que n'hi ha a Malàisia?
En general, com que la feina és molt feixuga i paguen molt poc l'hora, només surt rendible si vius en un país de renda baixa.
Ho dic per entrevistar amb un anotador,
Si podries trobar anotadors. No,
trobaríem un anotador
de fet,
a Catalunya. Ja.
Sí, o podríem mirar d'inscriure'ns en un servei d'aquests i t'arriba, tu fas les teves anotacions i cobres, i ja està. El que passa que pel nostre nivell de vida es cobra molt poc i no et surt rendible.
Clar.
Segurament en podríem trobar algun, sí.
En podríem trobar algun, Això també ho podem pensar,
podem mirar, sí.
D'entrevistar un anotador.
Expliqui un dia d'un anotador.
Clar, perquè les regulacions drets laborals deuen ser, doncs, antònims, i això també, aquesta opacitat, no?, d'empreses no?, tecnològiques, doncs, que tenen molt de ressò, molt de nom, aquesta opacitat, Déu-n'hi-do, quin món, més d'engany que vivim, no, Ganyet?
Això té molt poc a veure amb la computació i amb la intel·ligència artificial, i té a veure amb el model extractiu o en el capitalisme ultraliberal. O sigui, clar, si tu globalitzes i tot és mercat, doncs pot passar això, de fet passa.
Teoria. Escolta, aprofitant avui que hi ha el Ganyet aquí, sempre parlem, no?, d'un tema més potent, avui aquest ChatGPT, sabent aquests anotadors, milers d'anotadors que hi ha al darrere.
Jo diria que centenars de milers, sí.
I que no en són conscients. Un tema d'actualitat, no?, d'aquestes setmanes, hem parlat d'Instagram, ara ens faran pagar 13 euros, era? 13 euros al mes?
13-14 per la versió mòbil, i si volem la versió que està per sortir de sobre taula, 17-18 euros.
Ai, què et sembla? Jo no estic per pagar Instagram. Tu què? Com ho veus, això?
No, a veure, això s'ha d'explicar bé. No és que ens facin pagar, és que si no vols que s'utilitzin les teves dades per fer-te publicitat, per rebre publicitat, pagues i llavors no tens publicitat.
Vale, però ens estem avorrint també els que tenim molta publicitat, perquè tu reps molta publicitat per Instagram, jo també, i també estàs deixant de participar a la xarxa perquè entres i veus tot el dia publicitat.
Sí, al final això és una regulació de la Unió Europea, i és bona perquè intenta protegir els ciutadans d'aquesta explotació de dades que es fan les grans empreses als Estats Units. Per tant, la solució que s'ha tret en Mark Zuckerberg de la màniga per poder continuar operant a Europa, respectant la llei de protecció de dades, és la de dir, d'acord, tu no em cedeixes les dades, tens el teu dret, perquè ara les aplicacions ens hauran de mostrar un diàleg dient, escolta, aquesta aplicació recull dades per mostrar-te publicitat. Vols que et faci seguiment de la teva activitat per mostrar-te publicitat? Si tu dius que sí, doncs seguirà com fins ara. Si tu dius que no, seguirà com fins ara, però el senyor Mark Zuckerberg no tindrà clar com és el teu perfil per vendre'l als anunciants. I, per tant, deixarà de guanyar diners. Llavors diu, bueno, com que jo deixaré de guanyar X milers de milions, doncs sou 250 milions a Europa de Facebook i 260 d'Instagram, 160 de Facebook aproximadament, doncs fai números i surt que hem de pagar la festa, doncs, a 13 euros si no voleu publicitat. Si vols publicitat, com fins ara. Això s'entén molt bé amb Spotify.
I tu què faràs?
Segurament diré que m'envien publicitat. I entro poc a Instagram. I Facebook,
jo també.
Facebook
jo
no
també.
Ho faig servir. Doncs que m'envien publicitat, m'és igual. Pagar no. Jo no penso pagar. Ara, s'entén amb el model de Spotify. Spotify, si no vols publicitat, paga. I si mm-hmm. vols publicitat, doncs t'has de menjar hola, soy un anuncio, no? Bé, és un model que ja el coneixem i tampoc és nou, eh? TikTok s'ho està plantejant, l'Elon Musk també s'ho està plantejant, el que passa que em sembla que aquest preu de 13-14 euros és exagerat, és un preu de sortida perquè la Unió Europea els digui, d'acord, podeu fer pagar, però 2,99, 3,99. 14 o 15 és exagerat.
És abusiu, no, també?
Jo trobo que és molt car. Cada mes, eh?
Déu-n'hi-do. El que avui parlàvem, també hem parlat amb Pau García Milà i em deia, no, TikTok és el futur, i deia, és una xarxa, no?, que la pot mirar un nen de 6 anys i una àvia de 80. Estaries d'acord que potser és el que ha aconseguit també aquesta xarxa, fer que tingui un públic molt gran d'edats, que no tant doncs, Twitter o Instagram?
El que té molt bo TikTok és un algoritme de recomanació que amb només 3 clics i 4 visionats et t'identifica molt bé i et serveix contingut per a tu, específic per a tu. Llavors fa que t'hi estiguis moltíssima estona. Llavors això val per qualsevol perfil. Sí, estaria d'acord amb això. Qualsevol pot trobar el seu ninxo a TikTok. És molt, molt eficient. TikTok també està sotmès a aquesta mateixa regulació i TikTok també s'està plantejant fer aquest model de dir, escolta, o m'acceptes els anuncis o pagues.
Clar. El que passa que jo, per exemple, pensava, ara que avui també he parlat amb una TikToker farmacèutica que té molts de seguidors i que va donant consells de la pell, jo, Ganet, jo no em veig ja fent de TikToker. Tu t'hi veus tenint el teu canal de TikTok, sí?
Jo no m'hi veig.
Va per generacions.
No m'ha interessat mai TikTok, però segur que comences a parlar d'un tema que t'agradi a tu, que potser no té res a veure amb la feina, el que a tu t'agradi, I segur que trobes el teu grup de seguidors i jo m'hi podria veure fent temes de música electrònica o coses així.
Ah, sí? Música electrònica? Sí, estaries ganyet? No ho sabia,
sí,
això.
Sí, m'agraden molt els sintetitzadors i els sintetitzadors analògics, i llavors parlar d'això, doncs podria parlar-hi, perquè hi ha una comunitat molt gran que hi és, ja.
Molt bé. Doncs escolta, a veure si un dia ens trobem al TikTok de Ganyet parlant de música electrònica. Una abraçada, gràcies per tota aquesta informació d'avui.
Molt bé, petonets.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Avui estem molt contents de retrobar el programa una persona que va ser col·laborador del Revolució. Atenció, durant la segona temporada, això vol dir que fa uns 5-6 anys. Gil Blancafort, què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Encantadíssim un cop més d'estar aquí.
És creatiu, és emprenedor, un professional amb una llarga trajectòria en el món de l'estratègia digital, de la consultoria i la creativitat, i fa un temps et definies com a creador inconformista, inquiet. L'autodefinició continua sent la mateixa, Gil?
Bueno, això crec que ve implícit, no? L'inconformisme és la clau per millorar constantment i forma part doncs, dels nostres perfils a nivell i que voler innovar, sobretot voler crear i no quedar-te sempre amb la primera idea.
Saludem també, molt ben acompanyat avui, del Manel Martorana, soci i cap d'experiència digital de la companyia NTT Data. Molt important, ara tots dos sou companys de feina en aquest gegant tecnològic que tenim a la ciutat de Barcelona. I aclarim una cosa als oients, no? Perquè no sé si m'han passat bé les xifres, però NTT Data, que és una consultora tecnològica japonesa, que atenció, abans la coneixíem més com el nom d'Everis, és cert que factura 25.000 milions de dòlars l'any i té 140.000 treballadors arreu del món?
Hola, Xantal, encantat d'estar aquí amb tu avui. De fet, hem crescut una mica més.
Carai.
Sí, ara mateix a tot el món som 150.000 persones treballant a la companyia. Operem a més de 50 països. I la facturació de l'últim any ha estat gairebé en els 30.000 milions.
Déu-n'hi-do. Què fa exactament una consultora tecnològica d'aquestes dimensions? I quin tipus de client, no?
Ja, això també m'ho pregunten els meus pares.
A què et dediques, no?
Exactament, a què et dediques. Mira, nosaltres treballem amb organitzacions grans, tant públiques com privades, i els ajudem a transformar els seus negocis, principalment els àmbits de sistemes, no? De sistemes d'informació, tota la tecnologia que ells utilitzen per donar suport al seu negoci, però també els ajudem en projectes de consultoria estratègica, en externalitzar alguns dels seus processos de negoci. Bueno, els ajudem d'una manera bastant holística.
Diries o notes que la gent té ansietat a les empreses, no? O por de quedar-se endarrerits ara que tot va tan ràpid, Manel, sí?
Home, jo no sé si ansiosos, no? és la paraula, però és veritat que el canvi en la tecnologia doncs posa una pressió en els negocis i en la velocitat que necessiten ser transformats gran, no? I per exemple, l'impacte que està tenint, no? Jo crec que està sortint en tots els mitjans, no? La intel·ligència artificial, per exemple, els darrers anys, on hi ha un nivell d'incertesa alt, on no és evident com les empreses han de treure el valor concret, no? A l'aplicació de la tecnologia, de la banda, de la necessitat de no quedar-se enrere respecte a la competència, doncs sí, posa una pressió alta, jo diria que a totes les organitzacions avui.
Tu, Gil, estàs a la part d'innovació creativa. Quins problemes ajudeu a solucionar en aquest cas? Ajudes en aquest cas també? Bueno, ja que estàs a dins ara també,
i tant,
eh?
I tant, no, bàsicament una mica, clar, què està passant? El que explicava molt bé en Manel, no? El context que estem vivint ara no és el que hem viscut fins ara. Amb comunicació, creativitat, serveis, això ha canviat moltíssim. I la tecnologia ja és un aliat, no? És un acompanyador que han de tenir totes les empreses perquè totes aquestes àrees vagin de la mà per aconseguir els objectius que es proposen als CEOs i els propietaris de les marques i qui gestiona aquestes marques, no, els directors de màrqueting. Què succeeix? Ara mateix, on la intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides, que sembla que faci un any, però que porta molt més dintre del paradigma tecnològic internacional, la creativitat, tota aquesta part de màrqueting, amb aquestes noves eines, el que fan és que potencien la possibilitat de que els èxits que necessiten aquestes marques vagin més ràpid. Després, el que fem dintre d'una consultora d'aquestes característiques és fer aquests ponts d'unió perquè les marques puguin aprofitar molt bé aquesta tecnologia i arribar als seus objectius.
Molt bé. En el cas, Manel, posem una mica clar exemples, no? Sé que col·laboreu amb empreses de productes cosmètics o una companyia aèria. Explica'm algun projecte que podem baixar. Algun exemple, per fer-ho més clar.
Vinga. Per exemple, hem desenvolupat amb una companyia cosmètica internacional,
sí?
Un sistema per personalitzar el que tu compres. Què vol dir això? No? Vol dir aconseguir que el producte que tu pots veure, no? Que tu pots accedir dins dels seus sistemes digitals, sigui el que realment encaixa per tu. I com ho hem fet? Que això és una cosa que jo crec que podeu veure que la indústria porta intentant fer molt de temps amb un èxit relatiu, no? Doncs imagina't un canal de veu, un canal de llenguatge natural, on tu el que li dius a la marca és, per exemple, que vols maquillar-te per un casament a la primavera, i que a partir d'aquí el sistema et faci preguntes sobre les teves preferències, els teus gustos, com que pugis una foto teva i pugui veure el que et queda bé.
Amb una foto, eh? És a dir, és una fotografia amb intel·ligència, no? La cara de la Chantal, que vull anar, no? A maquillar-me en aquest cas, no? Per anar a un casament i veuré la meva cara supermaquillada, és així?
Bueno, hem d'aconseguir arribar aquí, però sobretot que la marca et proposi quins són els productes concrets que necessites tenir per poder aconseguir aquest maquillatge.
I això,
no?
ja es pot veure encara en una botiga o no?
Ho estem desplegant per països, diguéssim, per poder estar accessible mitjançant WhatsApp.
Per WhatsApp,
Per WhatsApp, sí.
Déu-n'hi-do. I en el cas de la companyia aèria es pot explicar alguna cosa o alguna altra companyia que es pugui posar algun exemple?
Mira, et poso dos exemples més d'aquest estil. amb una companyia aèria el que estem fent és treballar amb el seu canal d'atenció al client, en el qual tu t'hi pots dirigir també via WhatsApp, no? Aleshores, el que tens és un agent d'intel·ligència artificial abans de que parlis amb la gent final, i estem aconseguint resoldre el 39% de les trucades o de les converses via WhatsApp de forma automatitzada, no? De manera que, que evidentment, el cost que té la companyia per donar suport a l'atenció al client es veu reduïda, i, a més, amb una experiència molt millor pel client respecte a les atencions que es feien abans de forma, et diria, molt menys humana, no? Abans de que accedies a un agent real, no? És un cas diferent que el de la cosmètica. O mira, et poso un altre, amb un dels principals retailers, no? Marques de roba del món, els hem ajudat a tenir una plataforma de dades que el que fa és aplicar intel·ligència artificial per assegurar que els productes que et surten recomanats quan tu vas al seu web, no? O quan estàs navegant per internet, doncs s'adequen molt més al teu perfil personal. No? Jo crec que són exemples d'aplicació d'aquestes tecnologies.
Avui parlant amb la NTT Data, una empresa japonesa, i perquè els oients us posin també la imatge, puc dir, no?, que és l'empresa que va inventar els emoticonos. És correcte, Manel?
Sí, NTT Data va inventar els emoticonos.
És molt fàcil, de posar cara, no? També, una empresa?
A final del segle passat, sí, tal qual. Sí,
a final del segle passat,
sí, 98, 99, sí.
L'emoticono és del 98?
Sí.
És un tema que hem de fer, eh? Un dia farem un tema dels emoticonos.
Molt bé.
Jo crec que dona per un tema. Gil, fa molts anys que treballes en el que podríem dir la transformació digital. Què porta, em diries, la IA? És el canvi més gran que s'ha vist fins ara, sí?
Bueno, jo crec que serà un dels, amb el futur, veurem que ha estat part d'un dels canvis més importants de la humanitat. És una revolució tan important com la industrial posada en aquesta era. I, òbviament, l'optimització de costos que provocarà també tota la integració d'aquesta intel·ligència amb coses que ara encara no ens imaginem, però que nosaltres, per exemple, com a companyia estem veient i estem intentant implementar amb clients, farà que canvi tot molt. I una de les coses que canviarà molt, que la gent pateix molt, no?, va relacionat sempre, perdrem la feina, ostres, què passarà, no?, i amb la part creativa encara més, perquè és un producte que està revolucionant el context creatiu i el context de com es generen els anuncis, de com es fa, de com es produeixen. I jo crec que hi ha una reflexió molt xula darrere això, que és, hi ha la part dolenta, però la bona és que tindrem molt més temps per cuidar-nos a nosaltres. La intel·ligència artificial, al final, el que farà és que puguem optimitzar el temps per ser millors amb altres coses que ara no li podem dedicar.
A veure si tenim més temps també, no?, a la vida, i no haver de treballar.
Exacte,
tant, no, Manel?
Exacte.
En els darrers mesos, com deia abans, heu fitxat a molta gent. Això vol dir que el vostre sector és un sector en ple creixement i molta oferta de feina, no? No hi ha sostre.
No hi ha sostre. No ho sé si, no sé si no hi ha sostre, però és veritat que és un sector en el que tenim molta feina als clients. A més, nosaltres tenim la sort de comptar amb la confiança de molts clients molt, molt importants aquí a Espanya i a Catalunya, i sí, estem creixent molt.
I recordar també el canvi de nom, no? Abans també us coneixíem com Everis,
sí.
No?
Mm-hmm.
Manel?
Sí, Everis va ser una companyia fundada a Espanya. Vam obrir l'oficina de Barcelona el 97, 98, 97-98, i vam passar a formar part de NTT Data, que és un grup japonès, que és una filial de la companyia telefònica japonesa, el 2013. I vam fer el canvi de nom fa dos anys.
Sí. M'han dit que portes molts anys, tu, aquí?
Jo porto, et diria que tota la vida.
Tota
aquí,
la vida.
Sí.
Es nota que te l'estimes com si hagués estat, no?, un dels emprenedors, no?, de l'inici.
Bueno, des de tota la meva vida, no des de tota la vida d'Everis, però sí, me la crec molt. Sí.
Molt bé. Per acabar, va, Gil, un consell que donaries a joves que us estan escoltant i diuen, jo em vull dedicar a això.
Bueno, jo crec que aquí el context de jo em vull dedicar a això és totes aquelles ments creatives, innovadores, que tinguin aquesta inquietud i aquesta curiositat per fer o estar en projectes que realment poden canviar el món, aquestes companyies ofereixen aquestes possibilitats. I no només tancar-ho en un àmbit, no?, com el que coneixem, els que venim molts dels perfils, que és més publicitari a nivell de comunicació. És realment molt, molt excitant cada dia tenir un projecte que t'obre a pensar en coses que ni t'havies plantejat. Després, a partir d'aquí, per la gent jove que tingui capacitats tecnològiques, capacitats de programació, mm-hmm. capacitats de pensar molt fora de la caixa, són llocs espectaculars.
Molt bé. Doncs, Manel, gràcies per venir, Gil. Seguim impulsant aquesta transformació digital i innovació i esperem retrobar-vos aviat al programa perquè ens seguiu explicant. I gràcies per haver vingut avui al Revolució 4.0.
Moltes gràcies, Santal.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant. Tot em
sembla si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito.
A les xarxes socials hi ha de tot, per exemple, consells sobre qualsevol qüestió. Hi ha tota mena d'influencers sobre tota mena de temes. I avui volem parlar justament amb una influencer del món de l'anomenada skincare, és a dir, de tenir cura de la teva pell.
Tindré el cor trencat.
Lena de Bons, benvinguda al Revolució, què tal?
Hola, Xantal, com estàs?
Molt bé, molt contenta. La Lena té un punt de partida que ja la fa força diferent. Ella és farmacèutica, és a dir, no parla d'oïdes o repeteix el que algú li ha dit, sinó que parla amb coneixement de causa. I la Lena s'ha convertit, gràcies als seus vídeos, en una gran influencer de TikTok que aconsegueixen... Té 225.000 seguidors i vídeos amb milions de like. Com ha sigut això, Lena? Què ha passat?
Doncs mira, a mi de tota la vida que m'ha encantat la dermocosmètica,
sí.
Quan vaig estudiar la carrera de farmàcia em vaig començar a centrar moltíssim en aquest nínxol i sortint de la carrera ja vaig estudiar un màster i res, cursant les pràctiques tutelades a una farmàcia justament als Jardinets de Gràcia a Barcelona, vaig tenir una experiència un dia que em va fer veure que m'havia de dedicar a xarxes sí o sí, sempre m'havia agradat la creació de contingut, per això, però clar, centrada en aquest nínxol de l'skincare, doncs aquell dia ho vaig tenir clar.
Ah, perquè tens farmàcia o treballes una farmàcia?
Actualment sóc farmacèutica titular d'una farmàcia a la Cerdanya, a Martinet concretament, sí. És una de les coses que més busquen els meus seguidors, on sóc.
On
està l'Helena?
A Martinet, eh?
Sí.
Per tant, a prop de la neu. I llavors, fa 2 anys i mig que vas decidir entrar a les xarxes i ho vas fer perquè ningú ho feia? Per què vas decidir en aquests consells de la pell? Ningú ho feia, no? Creies?
Exactament, sí. O sigui, jo durant... mentre estudiava farmàcia i el màster, tenia com el meu star system de farmacèutica cèutiques instagramers en aquell moment que es dedicaven a divulgar a xarxes amb tot el tema de l'skincare i parlaven amb molta autoritat del tema i jo era molt fan i m'hagués agradat ser com elles a Instagram, però vaig veure que a TikTok encara no hi havia massa presència de farmacèutiques especialitzades en dermofarmàcia i vaig dir, escolta, aquesta és la meva i m'hi ficaré a tope i hauré de ser un referent d'això. I mira, més o menys ho he aconseguit.
Va, perquè els oients entenguin una mica, va, dona'ns un consell. Ho fas en castellà, normalment, o en català?
Normalment ho faig en castellà, ara a poc, com que derivat de ser col·laboradora del Loft d'ICAT, la gent m'ha sentit en català i s'han quedat amb el gossanillo, diguéssim, de tant en tant, doncs els hi faig així una gracieta a la meva audiència catalana i els hi penjo alguna cosa en català, però sí, normalment és en castellà.
Va, posa'm uns exemples, ara és com si estiguéssim a TikTok. Va, algun consell que fas?
Algun consell? Pues mira que lo básico siempre es limpiar la piel, hidratarla y fotoprotegerla. Esto no por una cuestión frívola de tener menos arrugas o menos granos o menos manchas, no, esto es por salud. Es lo primordial, es lo que todo el mundo debe hacer por la mañana y por la noche.
Ai, mira-la, ho hem de fer, aquests consells, eh? Perquè tu també et deus ser presumida. Al teu cas.
Jo, sí, la veritat és que sí, ara. Vaig molt, molt de bòlit i no m'hi puc dedicar massa estona, no tant com m'agradaria, però la veritat és que ho agraeixo moltíssim. Ja no tant per el ser presonit, sinó per al self-care, és un moment de mindfulness, totes aquestes coses que estan tan de moda últimament, pues al final la dermocosmètica s'alinea molt amb aquests temes i al final també pot ajudar molt a nivell mental al dedicar-te una estona al matí i a la nit.
Anem a escoltar-te. Si et veuen a TikTok, què és el que escoltaran?
Ser retinol por la mañana serà la nueva moda de skincare. La semana pasada estuve en Nueva York y me pateé todas las tiendas de skincare que te puedas imaginar. Y ya sabemos que muchas tendencias nos llegan de Estados Unidos. No veas la de cremas de día con retinol que existen. Todas ellas con cierto filtro solar de 20, de 30, de marcas punteras que también tenemos en España. Y esto aquí aún no ha llegado. Te podría poner mil ejemplos.
Perquè la gent ho entengui, eh? Llavors, clar, també preguntem al TikTok, també hi ha feina o hi ha negoci, perquè m'imagino, no, que les marques de cosmètica contacten amb tu constantment per oferir-te treball, és així?
Exacte, sí, Xantal, et donaré una dada reveladora, que en exclusiva.
Ai, a veure.
Tindràs el programa.
Quina?
I és que jo em podria dedicar única i exclusivament a xarxes, si volgués.
Ah, sí?
Amb el que facturo arrel d'això, sí. Però m'agrada més ser a la farmàcia en el dia a dia perquè és des d'on trec tot el contingut que al final divulgo. És que és un
quina passada,
gran medi.
O sigui, podries deixar la farmàcia teva,
sí, sí,
amb el que factures a les xarxes socials.
Exacte,
de,
sí.
De marques de cosmètica, eh?
Sí, les marques contacten amb influencers, sobretot si som així com referents o líders d'opinió, perquè al final som gent formada i que parlem amb certa autoritat, per tant els interessa que nosaltres protagonitzem campanyes.
Que fort. Perquè quantes visualitzacions tenen els teus vídeos, Lena?
Doncs mira, en el dia a dia normalment un vídeo meu que té de 10.000 a 50.000 visites i de sobte, de tant en tant, procuro que un cop per setmana o dos tenir-ne alguna una miqueta més viral amb centenars de milers de visualitzacions.
I tu com ho fas per ser més viral? Clar, ara has dit, hi ha algun intento que sigui més viral? Clar, com ho fas perquè sigui més viral?
Hi ha temes que són candents. Si intentes vincular el teu contingut amb l'actualitat, doncs també faràs que aparegui a moltíssima més gent. Per exemple, va haver-hi una sèrie de vídeos que en el meu cas es van fer molt virals fa uns mesos quan va haver-hi les eleccions. Els 4 dies abans de les eleccions vaig fer la rutina de skincare dels 4 principals candidats i aquests vídeos van viralitzar moltíssim, tant que moltíssims diaris es van fer ressò, justament per això, perquè era un tema candent i també volien clics. Aleshores van publicar quina era la rutina de skincare del Pedro Sánchez.
Clar.
I aleshores és un exemple, vull dir que hi ha com mil maneres d'afrontar-ho. Després també és molt important el to, que sigui distès, que sigui informació ràpida, però a la vegada de valor, que la gent vulgui guardar, que la gent vulgui etiquetar amics perquè vegin que allò és diferent, que potser hi ha alguna informació que mai s'ha dit. També has de procurar que els primers segons siguin molt cautivadors, que la gent quedi enganxada, presa, per el que li acaba de sortir a la pantalla. No t'ha vist mai, però vols seguir escoltant-te, no saps per què. Pues és molt important. Hi ha bastant de desarrollo, darrere de cada vídeo. Sembla que no, però...
Dius que hi ha molta feina, no?, darrere de cada vídeo. Cada vídeo de un minut o dos, quantes hores hi ha de feina al darrere, Lena?
Bueno, ben bé material, o sigui, materialitzada i traduïda en estona, dedicant-me físicament al vídeo, potser una hora. Entre que em maquillo en 10-15 minuts, gravo en 15-20 minuts un vídeo d'un minut o 3 minuts, i després edito, i després penjo i contesto els primers comentaris, tot plegat deu ser una horeta. Ara, potser durant el dia a la farmàcia he estat pensant, a veure, de què puc parlar? Vinga, va, doncs aquesta persona m'ha fet una consulta a la farmàcia que potser interessa més gent. Ai, doncs vaig a investigar una mica, vaig a buscar buscar algun estudi, vaig a buscar alguna referència bibliogràfica que em pugui afirmar el meu discurs, etc. Però aquesta ja és estona que ni compto perquè m'ho passo tan bé fent-ho que no, per mi no suposa un esforç, la veritat.
Dius que has de captivar el públic, estàs d'acord que a TikTok hi ha un llenguatge particular, no? No tothom pot ser TikToker, sobretot els joves, no?
Clar, no tothom pot ser TikToker, no tothom pot ser influencer, és algo que sempre diu el meu amic Jordi Wild, que és una persona que sempre m'ha animat a fer-me creadora de contingut. Ell pensa que s'ha de tenir cert carisma i això és així, i en concret a TikTok hi ha un to molt particular. Per exemple, hi ha molts tiktokers que pensen els seus tiktoks a Instagram i no tenen el mateix èxit, i és que TikTok té el seu propi llenguatge.
Quin és el llenguatge, diries, de TikTok?
Desenfadat, una mica macarra, una mica provocatiu inclús, i molt distès, molt i molt distès. A Instagram es guarden més les formes i és tot més estètic, t'ha d'entrar molt més pels ulls. A TikTok ben bé no importa tant, jo ho cuido bastant personalment, ja. Perquè clar, no ens oblidem que jo sóc al final, i simplificant al màxim, jo sóc un professional sanitari, i això és el que he de reflectir. Per molt que tingui neons, per molt que tingui un to una miqueta més distès, per tenir de cuidar certes coses.
Quina edat tens, Lena?
Quants anys em poses, Chantal?
Ai, ara no ho sé, eh?
22, 25.
25, mira, molt bé. I què, per anar acabant, i què vols ser de gran? Farmacèutica, TikToker, influencer, clar, tantes coses...
Mira, a mi m'encanta ser divulgadora.
Divulgadora.
Jo és la cosa que més m'agrada de la meva professió, només parlar-ne ja se'm posa la pell de gallina, i és que per mi, a l'estar darrere del mostrador, estan explicant als meus pacients quina patologia tenen després de sortir de la consulta del metge, superaturdits, que no entenen que és la hipertensió, que és una hemorroides, o que és una rutina cosmètica. A mi el que m'agrada és rebaixar el discurs i fer-ho entendible per tothom. Al final, TikTok és una plataforma que em permet arribar a moltíssima més gent, a centenars, de milers de persones que no arriben a la farmàcia en el meu dia a dia. Però al final, ja sigui a ràdio, ja sigui a TikTok o ja sigui a la farmàcia, el que vull és divulgar.
Molt bé. Doncs escolta, Lena, un plaer conèixer-te. Et seguirem a TikTok i espero veure't aviat al Revolució. Gràcies, una abraçada.
Igualment, Chantal, una abraçada.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
Amb vos ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Indústria 4.0.
L'aigua és, malauradament, una de les grans protagonistes de l'actualitat, o més ben dit, la manca d'aigua. La sequera s'està convertint en un problema de dimensions terribles, per això, i a banda de mirar al cel i esperar i desitjar que plogui, cal prendre un altre tipus de mesura per fer front a aquest problema tan greu. Contenta de saludar a la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Ben tornada.
Hola, què tal? Com esteu?
Què tal? I també el Xavier Cabanillas, director de la companyia d'aigua Sabadell. Què tal? Benvingut.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Núria, has volgut tocar aquest tema a la teva secció perquè la situació no és greu, és gravíssima. Eh?
Exactament, és així. És gravíssima. I jo crec que la ciutadania, que tots plegats no tenim consciència de la problemàtica que genera la crisi hídrica que tenim. D'alguna manera, tots esperem que qualsevol dia d'aquests plogui i tot s'arregli. I això no és així. Ja ho veuràs, com no. Amb el Xavier Cabanillas ho veurem. El canvi climàtic és una realitat que tenim aquí, al nostre costat, present. I l'aigua és una de les conseqüències greus que tenim, la falta d'aigua. Que tenim i que tindrem.
Que tindrem, perquè anem cada vegada en un país amb més sequera, ja ho diuen tots els experts. I, Xavier, com dèiem al començament, les previsions no ens deixen ser optimistes, no? És l'hora d'assumir que hem de mirar menys els núvols i més la tecnologia, no? Com ens pot ajudar la tecnologia en aquest tema?
Sí, absolutament. Hem de ser conscients que ja tenim dades, informes de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens diu que de cara a 2050 a Catalunya poden arribar a marmar els cabals disponibles d'aigua, ja tant en quantitat com en qualitat amb un 22%. No? Per això, això fa que sigui més necessari que mai doncs, apostar per solucions innovadores que garanteixin que tenim capacitat per poder arribar a una disponibilitat, de recursos necessària i, per tant, abordar aquesta situació d'escassetat hídrica que, malauradament, ha vingut per quedar-se aquí. El que hem de dir és que, afortunadament, tenim el coneixement, tenim la tecnologia i que totes les operadores no liderades per Agbar doncs, estem preparades per abordar aquesta situació.
Ah, ens explicaràs com, perquè no som conscients, ens afecta els ciutadans, però també moltes indústries, no, Núria, al nostre
sí,
país?
Sí, és que la falta d'aigua, que jo crec que la ciutadania i els empresaris, tots nosaltres tenim tant el desig de que no passi que d'alguna manera no volem ni veure-ho, no? Però ciutadans en general i indústries en concret, sense aigua, moltes d'elles no poden funcionar. Per tant, hem de trobar, com bé dieu, solucions innovadores ja i de manera immediata, perquè la realitat no és el 2050, ja ho tenim aquí, també per les nostres indústries.
Clar. Llavors parlem de la regeneració de l'aigua. Explica'ns, Xavier, com es regenera l'aigua, a veure.
A l'aigua el que fem és donar-li una segona vida mitjançant un procés a les depuradores i bé, simplement la depuradora és una instal·lació que té un cabal bastant garantit, molt constant d'entrada, que pot variar amb certa estacionalitat durant l'any, però que podem confiar, que és molt confiable. Llavors, amb aquest procés de depuració, actualment som capaços de dotar de tanta qualitat aquest volum d'aigua que ens entra que li podem donar una segona vida, i aquesta segona vida pot substituir molts usos pels quals no és necessari l'ús de l'aigua potable.
Per tant, perquè explicar-ho fàcil, l'aigua regenerada vol dir utilitzar l'aigua diverses vegades, Núria, una vegada, dues, tres, i reutilitzar l'aigua.
Això vol dir que l'aigua bruta, és a dir, quan l'aigua que té un pipí de més amunt passa per un procés que es neteja i que nosaltres tornem a fer servir aquesta aigua, he dit el pipí per ser com didàctica, no? Però aquesta aigua que és bruta torna a fer tot un procés complex que aquí a Catalunya tenim doncs, molt treballat, com deies bé, amb la tecnologia i que la podem tornar a fer servir per molts usos.
Però per la indústria més? O és a dir, ho penseu l'aigua regenerada per la indústria, però no per el consum, no sé, en aquest cas sí, també per el consum nostre, també?
Sí, sí, t'ho explicava el Xavier.
Bueno, sí, Xavier. La virtut de l'aigua regenerada és que es pot utilitzar per neteja viària, per exemple, per rer de parcs i jardins, per usos sanitaris, com és el cas de Sabadell, que és les cisternes dels lavabos, per entendre'ns, i també per usos productius dintre de la indústria. Això permet substituir i tots aquests usos d'aigua potable, llavors sempre que no estigui en contacte amb boca, que no pugui ser ingerida, no? amb temes higiènics...
Tot menys boca,
Sí, és...
De moment.
Sí.
Tot menys boca, de moment.
De moment. Perquè la idea d'on va sorgir, Xavier?
Bueno, Sabadell, en aquest sentit, és una ciutat pionera. Ja el 2011 vam rebre la nostra primera concessió que ens va atorgar l'Agència Catalana de l'Aigua pels usos en cisternes sanitàries d'aquesta aigua regenerada. O sigui, és un nivell màxim de qualitat i això és gràcies a que disposem d'una tecnologia a la depuradora de Sabadell Riu Sec, que és un MBR, que ens permet aportar tal nivell de qualitat a aquesta aigua regenerada que pot ser emprada per una diversitat molt gran d'usos.
El sector industrial, que el coneixes bé, Núria, veu bé que les avantatges d'aquesta aigua regenerada?
Mira, ho dèiem ahir en unes jornades que fèiem. No només ho veu bé, sinó que quan ho coneix ho fa servir, però jo crec que hi ha molta indústria que encara no coneix que pot fer servir aigua regenerada, que li pot ser de molta utilitat, que li garanteix el futur, i si voleu parlarem de preus. I
quins preus són? De què estem parlant?
El GP t'ho comentarà, però és que a més és competitiu per les indústries.
Sí, l'aigua regenerada té tres grans virtuts de cada a la indústria. La primera és que, evidentment, queda garantida la seva disposició, no? La seva disponibilitat, perquè si estem en un estrès hídric a Catalunya i sabem que això ha arribat per quedar-se, doncs és de preveure que cada vegada les dotacions, a mesura que anem avançant a diversos escenaris de sequera, s'aniran reduint. Llavors, l'aigua regenerada, el no està sotmesa a cap tipus de restricció i està garantida en volum, doncs garanteix que el procés productiu podrà continuar amb total garantia. Després hi ha una garantia de qualitat, que aquesta com a operadors, no? ja ens encarreguem nosaltres de que hi sigui present, però per últim també és que el preu és competitiu. L'aigua regenerada és més econòmica en aquest cas, amb un rebut promig per fer-nos una idea de quina és la forquilla de preus d'un industrial de Sabadell de 1.200 metres cúbics, doncs estem parlant de que això amb un rebut d'aigua potable seria els 2.200 euros aproximadament, mentre que si és amb aigua regenerada, comptant que està exempta de cànon, doncs estem parlant d'un preu d'uns 1.190 euros. Això suposa un estalvi d'aproximadament el 47% de rebut actualment.
Molt bé. O sigui que, per anar acabant, Núria, aigua regenerada serà un dels temes que s'han parlat d'aquí uns anys i en el present i en els propers mesos, perquè com no plogui més i les nostres reserves d'aigua no millorin, el panorama que es preveu en els propers anys, doncs sembla doncs, que haurem de buscar alternatives, per plantar cara a aquest problema, i una seria aquesta, no?
Jo reitero que el problema no ens vindrà, sinó que el problema el tenim, que no podem quedar amb l'esperança de que se'ns arreglarà perquè plourà.
Clar.
Plovent, com diem, en aquest país plou malament, podem estar 5 o 6 anys seguits amb sequeres importantíssimes i tot un plegat coure aigua que ens farà mal. Per tant, ja des d'avui tots hem d'estar sensibilitzats en la importància de fer servir aquesta aigua regenerada.
Aigua regenerada. Gràcies, Núria i Xavier, per parlar-ne avui al Revolució. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de la poeta nord-americana Sylvia Plath, i és aquesta: el pitjor enemic de la creativitat és dubtar d'una mateixa. O sigui que siguem valents i valentes, siguem sobretot creatius i sobretot no dubtem mai de nosaltres mateixos. Gràcies equip, gràcies oients, i demà diumenge nou programa, no us els perdeu. Gràcies, un petó.